Aquesta conversa sobre els adolescents la tindrem amb la directora tècnica del Centre de Crisis de Barcelona, la Unitat de Trauma, Crisis i Conflictes de la Facultat de Psicologia de l'Autònoma, Ingeborg Porcar. Bona nit.
Hola, bona nit.
Alguns adults han paït amb moltes dificultats el fet de veure nens i nenes als carrers ahir diumenge, avui ja menys, i els adolescents jo crec que encara ho deuen portar pitjor, no? Perquè tenir més de 14 anys avui, en plena pandèmia per coronavirus, és com un gran desavantatge. Se'ls ha tingut prou en compte, els adolescents?
Doncs a nivell de sortir o no sortir al carrer no puc respondre perquè no sóc epidemiòleg i, per tant, crec que hi ha coses que, malgrat intento informar-me, se m'escapen. Jo crec que no hem tingut prou en compte l'impacte psicològic de tota aquesta situació en tothom. El que passa amb els adolescents és que a sobre estan en una etapa potser una mica més difícil de la seva vida que la resta de gent que n'hi ha que també estan en una etapa molt difícil de la seva vida. Per tant, i sobretot el que potser valdria la pena és mirar cap endavant, és a dir, què hem de fer d'aquí en endavant. Jo crec que els adolescents i els nens, però sobretot els adolescents, no els hi estem donant en certes coses un massa bon exemple. No crec que la política informativa que haguem fet hagi pensat en que teníem tots els nens i adolescents a casa. No crec que hem sabut explicar les coses sense contradiccions i crec que n'hem fet masses de contradiccions. I, per tant, si un adolescent es mira com els adults estem gestionant això, no crec que els hi sembli molt coherent. L'avantatge d'això és que els adolescents, per regla general, mai de la vida els hi sembla coherent res del que fem els adults, amb la qual potser per aquí sortim una miqueta millor parat.
Clar, de fet, ara ho comentaves, és una etapa per ells, l'adolescència, amb molts canvis, i són molt vulnerables també en aquesta franja d'edat, perquè se'ls tracta com adults, però encara no ho són, i a la inversa, no? Se'ls tracta com menors, però ells se senten adults. Quines dificultats poden estar vivint en aquesta etapa tan convulsa de la vida, que és l'adolescència, i en aquest moment tan estrany i tan incert que és la pandèmia?
A veure, jo crec que els adolescents, més que qualsevol altre dels col·lectius, estan patint el confinament i l'aïllament, que no s'arregla amb anar a passejar, que és una cosa que, a més, qualsevol que ha tingut fills adolescents o els té ara mateix sap que no és una cosa que els entusiasma. El que els hem privat, i probablement perquè no hi havia més remei, és d'un més important del món, que és el contacte amb els iguals, perquè els adolescents van a l'escola per estar amb els companys i fer classe i aprendre's el preu que paguen per poder estar amb els companys. Per tant, els hi hem tret això, els hi hem tret el contacte del grup d'iguals. És veritat que com a adolescents tenen eines per connectar-se, però les eines per connectar-se acaben no sent suficient. I per tant, aquest aïllament prolongat se suma a altres factors de risc, perquè l'adolescència és un factor de risc per qualsevol cosa, per generar addiccions, per tenir problemes de salut mental, perquè és una època de molts canvis, una època en la que s'estan formant la personalitat d'adults o estan començant a formar la personalitat d'adults i, per tant, és una època de risc per qualsevol cosa. A més, és molt possible que hagin viscut la mort d'un avi o d'algú proper i que aquesta fos la primera de les morts que han viscut a la seva vida. I per ser la primera mort de la seva vida, que és una cosa que els professionals cuidem molt perquè sabem que la primera vegada que t'enfrontes amb la mort d'alguna manera et deixa petjada per la resta de vegades que t'enfrontaràs, doncs aquesta vegada ha sigut per qüestions de la pandèmia, molt poc edificadora. No, sempre predico que hem d'ensenyar-li als adolescents a gestionar la mort i aquesta vegada que no es podia, no? Llavors, crec que se'ns assumen molts factors de risc. Per altra banda, en la banda dels factors protectors, és una època que són molt adaptables i, per tant, si mínimament s'han sentit recolzats pel grup d'iguals i per la família, doncs, bueno, doncs jo crec que això serà un factor protector important. Perquè no ens n'oblidem de cara a les famílies, que és veritat que els adolescents poden discutir 200.000 vegades al llarg del dia amb els seus pares. Però si el vincle funciona, quan la cosa es posa en lletges, els adolescents saben i t'ho diuen, els pares potser no, però t'ho diuen que necessiten els pares. Per això és important que els pares estiguessin aquí.
I com hauria de ser el desconfinament d'aquest grup d'individus, els adolescents, perquè ningú prengui mal o tothom prengui el mínim mal possible?
És que jo crec que hem de plantejar les coses, i més veient el que ha passat ahir i avui pels carrers, jo crec que hem de formular la pregunta d'una altra manera. Al final no podem sempre fer-nos la realitat de la manera que agradaria que fos. El confinament, tothom sabem que té molts factors molt desestabilitzadors per tothom. Si malgrat això s'ha fet un confinament tan llarg i tan dur, vull pensar que no hi havia cap altra forma de fer-ho i, per tant, arriba un punt que el que podem fer amb els nostres nens i adolescents és ensenyar als nois és que ara no ho podem fer d'una altra manera i aprendre a gestionar la frustració. Si ara, per el motiu que sigui, els adolescents no poden sortir, jo crec que el que hem de fer és explicar-los molt bé i explicar per què no poden sortir. I si sí poden sortir, ens hem de guiar per el que poden fer. Però aquí el que ha de dir com i què, i de forma clara i unívoca, i aquest crec que és el problema que no tenim en aquesta situació, són els metges, la gent de salut pública i els epidemiòlegs. Han de dir, mira, això es pot fer, això i no per això. El que no hauríem d'entrar és en coses de, no, els adolescents no els deixem sortir perquè ja se sap que mai fan cas. Perquè si això ha sigut un dels motius de no deixar-lo sortir, doncs jo, si fos adolescent avui, estaria molt enfadada. Per tant, jo crec que la pregunta és, què ens permet la prudència epidemiològica? Què podem fer i què no podem fer? I com ens adaptem a això que ningú vol, però que és una realitat que hem d'acceptar? Les frustracions en aquesta vida existeixen.
Important, incorporar-les també, totes aquestes idees, aquestes frustracions que ara ens apuntava la Ingeborg Porcar. Moltes gràcies, Ingeborg, per atendre la trucada de Catalunya Ràdio. Bona nit.
Bona nit.